Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, denuncia que la fragmentació de la causa del procés causa indefensió als acusats. Montse Manent.
Aragonès ha participat a la concentració de suport als investigats pel jutjat 13 que avui han rebut la notificació de processament. El vicepresident ha assegurat que hi ha una estratègia deliberada per dividir la causa entre diferents instàncies judicials per perjudicar els encausats.
Aquesta causa del jutjant d'instrucció número 13, que és una part més de la causa general contra l'independentisme que estem veient al Tribunal Suprem, que estem veient a l'Audiència Nacional, que estem veient en aquest jutjat d'instrucció número 13 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hi ha deliberadament una fragmentació de la causa que genera total indefensió.
Generalitat i sindicats asseguren que la recuperació de les pagues extra dels funcionaris no perilla després que la setmana passada una demanda d'informació del govern central fes saltar les alarmes.
Els sindicats s'han reunit avui amb part del govern català per refermar el compromís pres en l'acord de les pagues extra als funcionaris. Des de Comissions Obreres, Josep Maria Santís s'ha mostrat satisfet per la resposta de la Generalitat en aquesta qüestió.
Igual que hi ha tres vegades que rajem contra el govern, sí que vull dir que agraïm la resposta ràpida que ha tingut el govern a rebre'ns, i no només que ens hem reunit amb el president Torra i amb els tres consellers que podien tenir alguna cosa a veure amb tot això, i per tant entenem que han assumit el tema com una qüestió de govern, una qüestió important, una qüestió fonamental.
Denuncien una agressió feixista a Mataró. La víctima és un jove agredit ahir a la nit al mig del carrer.
Segons denúncia, tres individus des d'un vehicle li van disparar amb una escopeta de balins a crit de visca Vox.
Mataró Ràdio, Anna Gual.
Un jove que vestia una samarreta reivindicativa on s'hi podia llegir "fuck nazis" va ser increpat per tres homes que es desplaçaven amb un vehicle. Des del mateix cotxe li van llançar un projectil que li va anar directe a la parpella dreta i el va obligar a rebre assistència mèdica a l'hospital, on se li va diagnosticar una contusió a l'ull. Jovent Republicà, organització en la qual milita el jove, ja ha emès un comunicat de rebuig, mentre que aquest ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra.
El 52% dels habitatges turístics de Catalunya es troben en zones rurals.
Així ho determina un estudi elaborat a Lleida que trenca la creença que el gruix dels pisos turístics es concentra a les grans ciutats.
M1FM, Pere Gilard.
Tal com explica Eduard Trepà, tècnic de la Fundació Món Rural i coordinador de l'estudi, les dades trenquen amb el pensament que els pisos d'ús turístic, un total de 74.000 a Catalunya, es concentren a les grans ciutats. Però la realitat és que el 86% del territori del país es considera rural, motiu pel qual els habitatges d'ús turístic al món rural superen els del món urbà en quantitat.
I aquest estudi diu que el 52% dels habitatges d'ús turístic estan en les zones rurals.
La Diada de Sant Jordi deixa una facturació de 22 milions d'euros en venda de llibres. S'han venut més de 55.000 títols a tot Catalunya.
Una producció que no s'atura. Sant Cugat del Vallès d'Animales i amb Rubio ha estat el relat guanyador del concurs de Sant Jordi de microrelats que organitza Cugat.cat.
Com a premi, Rubio s'emporta un lector Kindle. Els relats Dying in a World That Is Not Ours, amb 348 vots, i Esta Mañana, amb 136 vots, han quedat en segon i tercer lloc, respectivament. Les votacions han finalitzat aquest divendres al matí. Enguany s'ha batut rècord de participació amb la presentació de 215 textos que es poden llegir al bloc del certamen.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, doncs gaudim d'un divendres més estable des d'una perspectiva meteorològica. Malgrat això, creixen les nuvolades a punts de la meitat nord amb ruixats dispersos a punts del Pirineu, del Prepirineu, sobretot del sector occidental i també de l'interior del quadrant nord-est. Ruixats que poden arribar fins i tot a punts del litoral i del prelitoral nord. Seran febles com a molt moderats. Localment, amb tempestes, acumularan quantitats de precipitació minces. La cota de neu que voltarà als 1.700 metres aproximadament. A la resta, domini majoritari del sol. La temperatura avui que quedarà més alta. Dissabte, força sol, amb creixement novament d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també punts de muntanya del quadrant nord-est, amb risc d'algun ruixat aïllat amb una plata de neu que voltaria els 2.100 metres aproximadament. També al vessant nord del Pirineu la nuvolositat seria més compacta, també aquí amb risc d'algun ruixat amb una cota de neu que voltaria dels 1.800 metres als 2.000 metres aproximadament. Demà, que la temperatura continuaria pujant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un accident a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí en direcció Martorell que provoca 2 quilòmetres de congestió perquè hi ha un carril tallat en aquest punt. A banda d'això, problemes habituals de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 veiem cues de Barberà per enllaçar amb la B30 en sentit sud. També aturades en aquesta mateixa B30 en el mateix tram de la via. Destacar també cues a la C31, en aquest cas hi ha un vehicle avariat a l'Hospitalet de Llobregat, que talla un carril en direcció Barcelona. I pel que fa a les rondes, veiem sobretot problemes en sentit Trinitat a la ronda de dalt, on hi ha 7 quilòmetres de congestió entre Pedralbes i Horta. De moment això és tot, des de Sarà Catalana de Trànsit. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, denuncia que la fragmentació de la causa del procés en diverses instàncies judicials causa indefensió als acusats. Aragonès ha participat en la concentració de suport als investigats pel jutjat 13, que avui han rebut la notificació de processament. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Consellers del govern, diputats d'Esquerra al Parlament i el president de la cambra, Roger Torrent, han acompanyat els investigats fins a la ciutat de la justícia. Allà el vicepresident Aragonès ha dit que els acusats pel jutjat 13 ho són per fer possible l'1 d'octubre i ha assegurat que hi ha una estratègia deliberada per dividir la causa entre diferents instàncies judicials que perjudica els encausats.
Aquesta causa del jutjant d'instrucció número 13, que és una part més de la causa general contra l'independentisme que estem veient al Tribunal Suprem, que estem veient a l'Audiència Nacional, que estem veient en aquest jutjat d'instrucció número 13 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hi ha deliberadament una fragmentació de la causa que genera total indefensió.
Els concentrats també han fet una crida a omplir la caixa de resistència per pagar els prop de 6 milions d'euros de fiança solidària que es demana a 17 dels 30 encausats. Mentrestant, el jutjat que instrueix les càrregues de l'1 d'octubre a Girona ha citat a declarar com a investigats 23 policies nacionals pel delicte de lesions, danys i tortures. Els agents van actuar a 5 centres de votació de la ciutat, la majoria al Col·legi Verd.
Govern i sindicats asseguren que la recuperació de les pagues extra dels funcionaris no perilla. La setmana passada, el govern central tenia al català informació per comprovar que l'acord no incomplia amb el Tribunal Constitucional, un fet que va fer saltar les alarmes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Preocupats, els sindicats van demanar una reunió urgent amb tots dos governs. La ministra Meritxell Batet els va dir que només volia informació. I avui, després de parlar amb el president Quim Torra i tres consellers, han sortit satisfets i tranquils. Joan Maria Santís ha parlat en nom de Comissions Obreres.
Igual que hi ha altres vegades que regem contra el govern, sí que vull dir que agraïm la resposta ràpida que ha tingut el govern a rebre'ns. Han assumit el tema com una qüestió de govern, una qüestió important, una qüestió fonamental, perquè al final no deixa de ser la defensa dels interessos de les treballadores i els treballadors que fan funcionar l'administració de la Generalitat de Catalunya.
El conseller de Funció Pública, Jordi Puigneró, ha refermat el compromís del govern en l'acord de recuperar les pagues extres retirades als funcionaris els anys 2013 i 2014.
El govern ratifica el seu compromís inequívoc amb el que va signar amb els sindicats relatiu a l'acord del retorn de les pagues extres. De fet, ja hem fet efectiu, pel que fa, diguéssim, aquest 2019, el retorn del 10% de la paga extra del 2013 i la nostra voluntat és de retornar en el segon semestre d'aquest any el 30% restant.
El govern català atendrà el requeriment d'informació que demana el govern central i tots dos mantindran reunions. Ara bé, no se sap ni el calendari ni l'interlocutor, ja que demà passat hi ha eleccions generals.
Doncs encara en terreny laboral, els sindicats de bombers adverteixen al govern que el preacord que els ha fet aixecar la vaga d'hores extra no és definitiu. Asseguren que només és una solució transitòria de cara a la campanya d'estiu.
Els sindicats adverteixen que encara s'ha d'avançar en d'altres aspectes per millorar el servei i les condicions laborals del cos de bombers que depenen de la Generalitat. En declaracions a la xarxa, el responsable de bombers del sindicat UGT, Antonio del Río, ha deixat clar aquest extrem.
Nosaltres continuem en la mateixa precarietat. No hem solventat la situació de precarietat d'esparts, del parc mòbil, de la manca de personal. Nosaltres continuem igual. L'únic que hem alcançat són unes mesures transitòries de relacions laborals. Però insisteixo, aquestes relacions no les tenen els bombers voluntaris per la seva pròpia condició de voluntaris.
De la seva banda, els bombers voluntaris han expressat el seu malestar perquè el preacord no els contempla, malgrat representar la meitat dels efectius a Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Mataró, un jove ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra una agressió mentre era al mig del carrer. Els fets s'haurien produït ahir al vespre, quan suposadament tres individus des d'un vehicle li van disparar amb una escopeta de balins al crit de Visca Vox. El jove ha hagut de ser atès a l'hospital d'una contusió a l'ull. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Els fets es van produir ahir al vespre al carrer de Cuba als voltants de les 9 quan un jove que vestia una samarreta reivindicativa on s'hi podia llegir Fuck Nazis va ser increpat per tres homes que es desplaçaven amb un vehicle. Des del mateix cotxe li van llançar un projectil que li va anar directe a la parpella dreta i el va obligar a rebre assistència mèdica a l'hospital on se li va diagnosticar una contusió a l'ull. Jovent Republicà, organització en la qual milita el jove, ja ha emès un comunicat de rebuig, mentre que aquest ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra. Des de Jovent Republicà insisteixen que no es tracta d'un cas aïllat i recorden que fa dues setmanes un grup d'ideologia feixista va causar desperfectes al seu local, el que comparteixen amb Esquerra Republicana, i un company que es trobava a l'interior va ser tancat a dins per la força i intimidat. En aquest mateix comunicat, l'organització atribueix els fets als discursos irresponsables que es llancen, diuen, des de la dreta i l'extrema dreta.
A Cornellà de Llobregat, una dona de 43 anys està ingressada en estat crític a l'Hospital de Bellvitge després que el seu fill l'empenyés presumptament pel balcó. El jove de 24 anys es troba ara mateix en presó preventiva per un delicte d'intent d'homicidi.
Els fets van passar diumenge a la nit quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'havia trobat una dona que havia caigut d'un balcó d'un edifici del centre de Cornellà de Llobregat. Tots els indicis apunten que va ser empesa pel seu propi fill. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incident mentre la víctima continua en estat crític a l'Hospital de Bellvitge i es tem per la seva vida.
Tret de sortida al gran recapte de primavera del Banc dels Aliments a Tortosa. 700 voluntaris es concentren des d'aquest matí als principals supermercats i establiments de la localitat amb l'objectiu de recollir fins demà al voltant de 30.000 quilos d'aliments. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
Es tracta d'una recollida específica que només es realitza a Tortosa amb l'objectiu de fer front a la necessitat d'aliments de moltes famílies al territori. De mitjana, en aquestes dues jornades de primavera recullen fins a 30 aliments, com ara llet, oli, conserves de verdura i peix i llegum cuit. Aquesta xifra, però, només aconsegueix cobrir el 10% de la necessitat al territori. Tot i això, el coordinador del Banc d'Aliments a les Terres de l'Ebre, Òscar Ologaray, ha destacat una petita baixada de la pobresa aquest darrer any.
Hem notat una millora i això per nosaltres és molt satisfactori, perquè vol dir que si seguim aquest camí, que si seguim treballant, que si seguim ajudant, la gent que ho necessita arribarà un moment que no ho necessitarà. Hi ha gent que se n'està sortint.
En aquest sentit, Ologaray ha fet una crida a dignificar la pobresa per tal que aquelles famílies que encara han de recollir aliments puguin destinar part dels recursos a activitats culturals i lúdiques per no quedar exclosa de la societat. Ologaray, però, ha lamentat que aquesta recollida de primavera no es pugui dur a terme a altres punts de Catalunya per la falta de voluntariat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El 52% dels habitatges turístics de Catalunya es troben en zones rurals. Així ho determina un estudi elaborat a Lleida que trenca la creença estesa que el gruix dels pisos turístics es concentra a les grans ciutats. M1FM, Pere Gilard.
Tal com explica Eduard Trepà, tècnic de la Fundació Món Rural i coordinador de l'estudi, les dades trenquen amb el pensament que els pisos d'ús turístic, un total de 74.000 a Catalunya, es concentren a les grans ciutats. Però la realitat és que el 86% del territori del país es considera rural, motiu pel qual els habitatges d'ús turístic al món rural superen els del món urbà en quantitat.
I sorprèn perquè els habitatges d'ús turístic tothom es pensa que tenen un comportament urbà, és a dir, que estan a les ciutats grans, no? I aquest estudi diu que el 52% dels habitatges d'ús turístic estan en les zones rurals. Això té una explicació, i és que la delimitació que nosaltres hem agafat per dir que és rural i que no és rural té moltíssimes comarques catalanes. Això fa que el territori rural que nosaltres considerem sigui molt gran, perquè la delimitació de ruralitat que nosaltres fem també agafa, per exemple, capitals de comarca, encara que les comarques siguin rurals.
L'estudi posa de manifest que els habitatges d'ús turístic s'han incrementat en el món rural fins al punt que molts dels equipaments de turisme rural han pres aquesta forma legal, marcant un perfil de turisme diferent amb noves tendències.
Nova aposta de l'Associació d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona per potenciar el turisme a les Terres de l'Ebre. L'objectiu és invertir en turisme de natura i en gastronomia per aconseguir que les Terres de l'Ebre es converteixin en el pont entre la Costa Daurada i la Comunitat Valenciana. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'associació busca promulgar la marca del territori que es basi en l'espai natural que existeix a les Terres de l'Ebre i la gastronomia com a punts més forts. S'espera que pugui ser de pont que existeix amb el turisme de la Costa Daurada i la Comunitat Valenciana. Aquesta és la valoració del president de l'Associació d'Empreses d'Hostaleria de Terres de l'Ebre, Lluís Maldonado.
És incrementar el nombre d'associats i el teixit i el múscul associatiu de la nostra organització i la nostra associació per tal de donar beneficis als associats i beneficis als conveniats. Per tant, el que busquem és que tot sigui beneficiós tant per una banda com per l'altra.
Així doncs, es col·labora amb l'administració i es busca que es doni beneficis als associats d'hostaleria, a més de donar renom i potència al turisme de les Terres de l'Ebre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. TMB ha començat aquesta setmana a recollir mostres als filtres d'aire condicionat dels trens per determinar la presència d'amiant al metro. Paral·lelament, però, els sindicats mantenen la convocatòria de vaga pel proper dilluns.
L'objectiu és recollir més de 200 mostres durant un any que s'analitzaran per detectar fibres d'amiant a trens, andanes, vies i túnels. La campanya ha començat aquesta setmana a pràcticament totes les línies en un total de 31 estacions. Segons TMB, el mostreig busca completar els més de 280 mesuraments que ja ha realitzat l'empresa, amb resultats sempre per sota dels valors de detecció pel que fa a contaminació per amiant, un punt en què discrepen els sindicats que asseguren que ja hi ha 26 afectats. Per això, dilluns convoquen una nova jornada d'aturades parcials. El Departament de Treball ha decretat els serveis mínims, que passen del 40% en hora punta al 20% la resta de trams horaris.
Finalment, l'Ajuntament de Palafrugell ha complert l'amenaça i ha tallat la connexió a la xarxa de clavegram al polèmic xalet del Golfet. Ara els seus propietaris hauran de demanar un permís per reconnectar-se, però mentrestant continuen davant la batalla legal engegada pels ecologistes per enderrocar la polèmica finca. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí.
Es tracta d'una mesura cautelar que es mantindrà fins que la societat que n'és propietària obtingui el corresponent títol habilitant per restablir la connexió. Els titulars de la casa van connectar la finca al clavegram sense la corresponent autorització municipal. Josep Piferrer és l'alcalde de Palafrugell.
La casa aquesta del Golfet havia fet les obres de construcció per connectar la claveguera sense permís d'obres. Això se li havia requerit a la titular de la casa, doncs, que modifiqués tot això, que retornés la realitat a la titularitat de la casa. No ho ha fet, això.
Fins que no estiguin connectats al clavegram, l'Ajuntament no els hi donarà la llicència de primera ocupació. Recordem que aquesta finca està des de l'inici de la seva construcció al punt de mira d'ecologistes, tècnics de medi ambient i governs per l'impacte paisatgístic a la zona i té diversos procediments judicials oberts.
En cultura es confirmen les bones expectatives de vendes aquest Sant Jordi amb una facturació de 22 milions d'euros en la venda de llibres. El gremi de llibreters es mostra més que satisfet per aquestes xifres, que suposen un augment de més de mig punt respecte a les vendes de l'any passat.
El gremi constata que en totes les demarcacions catalanes s'ha registrat un volum de venda i facturació similar al de l'any passat. Les xifres d'aquest dia del llibre han crescut en els títols venuts, que han superat els 55.000. A la demarcació de Barcelona és on s'han venut més títols diferents, seguida de la de Girona, Tarragona i Lleida. Per gèneres, els llibres de no ficció són els que han registrat un nombre major de vendes, més de 24.000, seguits dels infantils i juvenils i els de ficció.
I no deixem la literatura perquè Animales Marinos, de Míriam Rubia, ha estat el relat guanyador del concurs de microrelats organitzat per Cugat.cat. Les votacions han estat populars i la guanyadora ha obtingut 520 vots. En aquesta dotzena edició s'ha batut rècord de participació amb 215 textos presentats. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. Com a premi, Rubio s'emporta un lector Kindle, els relats Dying in a World that is not ours, amb 348 vots i Esta mañana amb 136 vots, han quedat en segon i tercer lloc respectivament. Les votacions han finalitzat aquest divendres al matí. Enguany s'ha batut rècord de participació amb la presentació de 215 textos que es poden llegir al bloc del certamen. Els textos s'han repartit en les diferents categories, 8 a la categoria de joves A, de 12 a 14 anys, 7 a la de joves B, de 15 a 17 anys, 36 a català d'adults, 45 textos en castellà, 3 en francès i 116 en anglès.
Tarragona escalfa motors per una nova edició de la Mostra de Teatre Jove. Tindrà lloc del 8 de maig al 13 de juny al Teatre Metropol i participaran 6 grups educatius i 3 centres. Radio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
6 de les obres són de creació, contenen adaptacions pròpies, mentre que les altres 5 són d'autors diversos. Pel que fa a les companyies, la representació la durà a terme 6 grups de teatre amateur i 3 centres educatius a banda de l'aula de teatre de la URB i l'Institut de Teatre. Es calcula que a prop de 320 persones participen en aquestes obres de teatre i podran gaudir gratuïtament a partir de les 9 del vespre. A l'acabar l'espectacle, el públic podrà conversar amb els integrants de cadascuna de les companyies al vestíbul del teatre. La Mostra de Teatre Jove forma part del programa de suport de cultura juvenil i a la vegada en els cursos de formació i experimentació que es realitzen al llarg de l'any. Cal remarcar que hi haurà la presència d'un consell assessor que valorarà les obres representades durant indicacions i recomanacions per ajudar les companyies.
Arrenca a Tortosa la tercera edició del Terres Travel Festival. El certamen projectarà més d'un centenar de pel·lícules procedents de 24 països que participen en la secció oficial. Es podran veure fins al 5 de maig. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Seran concretament 108 produccions de 24 països diferents els que s'han seleccionat en aquest certamen especialitzat en cinema turístic de paisatge i viatges d'entre les 270 inscripcions rebudes en aquesta tercera edició. Són produccions d'arreu de l'estat espanyol i del continent europeu, però també de països com Sud-àfrica, Mèxic, Xile, Taiwan o Iran. El director del Festival Terres Travel, Santi Vall de Pérez, destaca que s'han rebut pel·lícules de destinacions turístiques emergents.
Hem tingut molta presència de films asiàtics, això és una cosa que ens fa especialment goig, i africans. I com dia també de destinacions emergents, fins i tot a Azerbaiyán, Montenegro, països que ens fa molt de goig que participen al nostre festival.
La Cambra de Comerç de Tortosa acull aquest vespre a les 8 l'acte inaugural del Festival Terres Travel amb la projecció del documental L'aigua, esclat de vida, de Miqui Colomer.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei sobre patins, la gran cita del cap de setmana és a Lleida,
on es jugarà la final a 4 de la CERS. El Lleida Llista espera repetir el triomf de fa un any, però per aconseguir-ho primer caldrà que superi el Voltregà demà a les semifinals.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No hi ha final el diumenge sense guanyar el Voltregà. Així de clau té la plantilla del Lleida Llista de cara al primer enfrontament de la Final Four de la Copa Europa contra un rival conegut com és el Voltregà. Un dels jugadors dels llistats, Bruno Di Benedetto, deixava clar que el Lleida Llista arriba com a favorit, no només pel fet de ser els actuals campions de la competició continental, sinó perquè, diu, són els millors.
Sí, claramente... Para el equipo somos los favoritos porque somos los campeones en título, pero también porque yo pienso que tenemos el mejor equipo. Hablo de equipo, no hablo de jugador por jugador, pero de equipo somos los mejores. Y bueno, aceptamos el papel de favorito, estamos en nuestra pista, ahora hay que aceptarlo y demostrarlo. Porque si lo aceptas pero que no lo demuestras, pues al final eres como los otros. Todo el mundo tiene ganas de ganar, pero hay que demostrar lo bueno que somos y el equipo que somos.
La primera final es disputarà aquest dissabte 8:45 davant el Voltregà i la hipotètica final serà el diumenge 28 d'abril a les 7 de la tarda. Tot això al pavelló 11 de setembre de Lleida.
I a l'hoquei Lliga Masculina, avui el Barça podria sentenciar el títol per 6è cop consecutiu. Depèn d'ell mateix i serà campió si guanya la pista de l'Igualada.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Igualada i Barça pujaran avui al taló de la 26a jornada de l'hoquei Lliga. Serà a les 9 del vespre a les Comes, en un partit que pot suposar pels blaugranes la consecució d'una nova Lliga. Així, si avui sumen els 3 punts, els d'Edu Castro revalidaran un títol que podrien aixecar per 30a vegada en la seva història. De fet, també els hi serviria l'empat sempre i quan el Liceu no guanyés el Lloret, o fins i tot una derrota sumada a una derrota també dels coruñesos. Així les coses, les probabilitats de que el Barça aixequi aquest mateix cap de setmana el títol són grans. Amb tot, l'Igualada saltarà a la pista disposat a posar-li les coses difícils al líder. Amb 42 punts, els arlequinats que ocupen la cinquena posició tenen gairebé assegurada ja la plaça per a la propera edició de la Europe Cup. Aquest serà l'objectiu en aquesta recta final de la competició, sumat al de quedar també el més amunt possible a la taula. L'Igualada, doncs, rebrà avui mateix a partir de les 9 del vespre al Barça en un partit que arbitraran Sergi Mayor i David Godia.
I aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de les competicions d'hoquei patins dels World Roller Games.
En aquesta modalitat es jugaran 3 competicions diferents: el Campionat del Món, Campionat Intercontinental i Campionat Challenge. En els Campionats del Món, on participen les seleccions espanyoles, el sorteig ha quedat d'aquesta manera. El combinat masculí es troba al grup A amb Angola, Itàlia i França, mentre que el grup B el componen Portugal, Xile, Argentina i Colòmbia. Pel que fa a la selecció femenina, també està integrada al grup A amb França, Xile i Suïssa, mentre que el grup B està format per l'Argentina, Itàlia, Portugal i Alemanya. Aquesta competició es disputarà del 7 al 14 de juliol al Palau Blaugrana i al CEM Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú. Escoltem a la jugadora del Palau i també de la selecció, Laura Vicente, parlant d'aquest nou format dels World Roller Games.
Bueno, la valorem positivament perquè és un gran pas pel hoquei, sobretot per l'hoquei femení, i on poden jugar molts equips a alt nivell, i que es faci a Barcelona, doncs encara millor per nosaltres, és un punt a favor. Estem molt motivades, amb molta il·lusió i, com cada any, amb les ganes de començar a jugar ja.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Salvador Brotons, convida les pianistes xineses Fan Mo i Midori Eto per interpretar l'elegant i poètic concert per a dos pianos de Poulenc.
Completen el programa les imatges de l'holandès Van Delft, Daphne Zet-Chloé i la pavana per a una infanta difunta de Ravel.
Diumenge 28 d'abril a l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Continguts en Xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Bon dia, Abel. Avui parlarem dels indiscrets, dels xerrameques, dels bocamolls. Ens en dius un primer refrany?
I tant. No et fiïs de llosks ni de sors, diu el pare Sedaní. Puig en veuen quan han de... i hueixen quan no han d'huir.
O sigui que ull viu i boca tancada, no és això?
Sí, noia, perquè no passaràs per discret si xerres a tort i a dret.
Les dones també en aquests temes sempre són més bescantades que no pas els homes, oi?
Mira, sembla que sí. Que això de tenir dots de paraula també us fa xerraires, i els refranys ho descriuen així. Diu: amb dona de ratll i somera coixa ha tret bona rifa en boixa.
Vaja, però també hi ha homes molt bocamolls.
I per aquests, diu la dita, a l'oncle de Can Jeremí, en que li escapsin la llengua, sempre en tindrà una per dir.
Vols dir que la gent encara és tan indiscreta i xerraire, ara que sempre va enganxada a la pantalleta?
I tant. Que no saps que de gran i de garlaire xita mai se'n malmet la collita.
la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Giné.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, denuncia que la fragmentació de la causa del procés causa indefensió als acusats. Montse Manent.
Aragonès ha participat en la concentració de suport als investigats pel jutjat 13 que avui han rebut la notificació de processament. El vicepresident ha assegurat que hi ha una estratègia deliberada per dividir la causa entre diferents instàncies judicials per perjudicar els encausats.
Aquesta causa del jutjat d'instrucció número 13, que és una part més de la causa general contra l'independentisme que estem veient al Tribunal Suprem, que estem veient a l'Audiència Nacional, que estem veient en aquest jutjat d'instrucció número 13 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hi ha deliberadament una fragmentació de la causa que genera total indefensió.
Generalitat i sindicats asseguren que la recuperació de les pagues extra dels funcionaris no perilla després que la setmana passada una demanda d'informació del govern central fes saltar les alarmes.
Els sindicats s'han reunit avui amb part del govern català per refermar el compromís pres en l'acord de les pagues extra als funcionaris. Des de Comissions Obreres, Josep Maria Santí s'ha mostrat satisfet per la resposta de la Generalitat en aquesta qüestió.
Igual que hi ha tres vegades que rajem contra el govern, sí que vull dir que agraïm la resposta ràpida que ha tingut el govern a rebre'ns i no només que ens hem reunit amb el president Torra i amb els tres consellers que podien tenir alguna cosa a veure amb tot això i, per tant, entenem que han assumit el tema com una qüestió de govern, una qüestió important, una qüestió fonamental.
Denuncien una agressió feixista a Mataró. La víctima és un jove agredit ahir a la nit al mig del carrer.
Segons denuncia, tres individus des d'un vehicle li van disparar amb una escopeta de balins al crit de Visca Vox.
Mataró Ràdio, Anna Gual.
Un jove que vestia una samarreta reivindicativa on s'hi podia llegir Fac Nazis va ser increpat per tres homes que es desplaçaven amb un vehicle. Des del mateix cotxe li van llançar un projectil que li va anar directe a la parpella dreta i el va obligar a rebre assistència mèdica a l'hospital on se li va diagnosticar una contusió a l'ull. Jovent Republicà, organització en la qual milita el jove, ja ha emès un comunicat de rebuig, mentre que aquest ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra.
El 52% dels habitatges turístics de Catalunya es troben en zones rurals.
Així ho determina un estudi elaborat a Lleida que trenca la creença que el gruix dels pisos turístics es concentra a les grans ciutats.
M1FM, Pere Gilard.
Tal com explica Eduard Trepat, tècnic de la Fundació Món Rural i coordinador de l'estudi, les dades trenquen amb el pensament que els pisos d'ús turístic, un total de 74.000 a Catalunya, es concentren a les grans ciutats. Però la realitat és que el 86% del territori del país es considera rural, motiu pel qual els habitatges d'ús turístic al món rural superen els del món urbà en quantitat.
I aquest estudi diu que el 52% dels habitatges d'ús turístic estan en les zones rurals.
La Diada de Sant Jordi deixa una facturació de 22 milions d'euros en venda de llibres. S'han venut més de 55.000 títols a tot Catalunya.
Una producció que no s'atura. Sant Cugat del Vallès, Animales Marinos, de Míriam Rubio, ha estat el relat guanyadors de Sant Jordi de microrelats que organitza Cugat.cat.
Cugat.cat, Roger Quartielles.
Com a premi, Rubio s'emporta un lector Kindle, els relats Dying in a World That Is Not Ours, amb 348 vots, i Esta Mañana, amb 136 vots, han quedat en segon i tercer lloc, respectivament. Les votacions han finalitzat aquest divendres al matí. Enguany s'ha batut rècord de participació amb la presentació de 215 textos que es poden llegir al bloc del certamen.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim
com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, doncs gaudim d'un divendres més estable des d'una perspectiva meteorològica. Malgrat això, creixen les nuvolades a punts de la meitat nord amb ruixats dispersos a punts del Pirineu, del Prepirineu, sobretot del sector occidental i també de l'interior del quadrant nord-est. Ruixats que poden arribar fins i tot a punts del litoral i del prelitoral nord. Seran febles com a molt moderats. Localment, amb tempestes, acumularan quantitats de precipitació minces. La cota de neu que voltarà als 1.700 metres aproximadament. A la resta, domini majoritari del sol. La temperatura avui que quedarà més alta. Dissabte, força sol, amb creixement novament d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també punts de muntanya del quadrant nord-est, amb risc d'un ruixat aïllat amb una cota de neu que voltaria els 2.100 metres aproximadament. També al vessant nord del Pirineu la nuvolositat seria més compacta, també aquí amb risc d'algun ruixat amb una cota de neu que voltaria dels 1.800 metres als 2.000 metres aproximadament. Demà, que la temperatura continuaria pujant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, denuncia que la fragmentació de la causa del procés en diverses instàncies judicials causa indefensió als acusats. Aragonès ha participat en la concentració de suport als investigats pel jutjat 13, que avui han rebut la notificació de processament. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Consellers del govern, diputats d'Esquerra al Parlament i el president de la cambra, Roger Torrent, han acompanyat els investigats fins a la Ciutat de la Justícia. Allà, el vicepresident Aragonès ha dit que els acusats pel jutjat 13 ho són per fer possible l'1 d'octubre i ha assegurat que hi ha una estratègia deliberada per dividir la causa entre diferents instàncies judicials que perjudica els encausats.
Aquesta causa del jutjant d'instrucció número 13, que és una part més de la causa general contra l'independentisme que estem veient al Tribunal Suprem, que estem veient a l'Audiència Nacional, que estem veient en aquest jutjat d'instrucció número 13 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hi ha deliberadament una fragmentació de la causa que genera total indefensió.
Els concentrats també han fet una crida a omplir la caixa de resistència per pagar els prop de 6 milions d'euros de fiança solidària que es demana a 17 dels 30 encausats. Mentrestant, el jutjat que instrueix les càrregues de l'1 d'octubre a Girona ha citat a declarar com a investigats 23 policies nacionals pel delicte de lesions, danys i tortures. Els agents van actuar a 5 centres de votació de la ciutat, la majoria al Col·legi Verd.
Govern i sindicats asseguren que la recuperació de les pagues extra dels funcionaris no perilla. La setmana passada, el govern central va requerir al català informació per comprovar que l'acord no incomplia amb el Tribunal Constitucional, un fet que va fer saltar les alarmes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Preocupats, els sindicats van demanar una reunió urgent amb tots dos governs. La ministra Meritxell Batet els va dir que només volia informació. I avui, després de parlar amb el president Quim Torra i tres consellers, han sortit satisfets i tranquils. Joan Maria Santís ha parlat en nom de Comissions Obreres.
Igual que hi ha tres vegades que rajem contra el govern, sí que vull dir que agraïm la resposta ràpida que ha tingut el govern a rebre'ns. Han assumit el tema com una qüestió de govern, una qüestió important, una qüestió fonamental, perquè al final no deixa de ser la defensa dels interessos de les treballadores i els treballadors que fan funcionar l'administració de la Generalitat de Catalunya.
El conseller de Funció Pública, Jordi Puigneró, ha refermat el compromís del govern en l'acord de recuperar les pagues extres retirades als anys 2013 i 2014.
El govern ratifica el seu compromís inequívoc amb el que va signar amb els sindicats relatiu a l'acord del retorn de les pagues extres. De fet, ja hem fet efectiu, pel que fa, diguéssim, aquest 2019, el retorn del 10% de la paga extra del 2013 i la nostra voluntat és de retornar en el segon semestre d'aquest any el 30% restant.
El govern català atendrà el requeriment d'informació que demana el govern central i tots dos mantindran reunions. Ara bé, no se sap ni el calendari ni l'interlocutor, ja que demà passat hi ha eleccions generals.
I encara en terreny laboral, els sindicats de bombers adverteixen al govern que el preacord que els ha fet aixecar la vaga d'hores extra no és definitiu. Asseguren que només és una solució transitòria de cara a la campanya d'estiu.
Els sindicats adverteixen que encara s'ha d'avançar en d'altres aspectes per millorar el servei i les condicions laborals del cos de bombers que depenen de la Generalitat. En declaracions a la xarxa, el responsable de bombers del sindicat UGT, Antonio del Río, ha deixat clar aquest extrem.
Nosaltres continuem amb la mateixa precarietat. No hem solventat la situació de precarietat dels parcs, del parc mòbil, de la manca de personal. Nosaltres continuem igual. L'únic que hem alcançat són unes mesures transitòries de relacions laborals. Però insisteixo, aquestes relacions no les tenen els bombers voluntaris per la seva pròpia condició de voluntaris.
De la seva banda, els bombers voluntaris han expressat el seu malestar perquè el preacord no els contempla, malgrat representar la meitat dels efectius a Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Mataró, un jove ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra una agressió mentre era al mig del carrer. Els fets s'haurien produït ahir al vespre, quan suposadament tres individus des d'un vehicle li van disparar amb una escopeta de balins al crit de Visca Vox. El jove ha hagut de ser atès a l'hospital d'una contusió a l'ull. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Els fets es van produir ahir al vespre al carrer de Cuba als voltants de les 9 quan un jove que vestia una samarreta reivindicativa on s'hi podia llegir fac nazis va ser increpat per tres homes que es desplaçaven amb un vehicle. Des del mateix cotxe li van llançar un projectil que li va anar directe a la parpella dreta i el va obligar a rebre assistència mèdica a l'hospital on se li va diagnosticar una contusió a l'ull. Jovent Republicà, organització en la qual milita el jove, ja ha emès un comunicat de rebuig, mentre que aquest ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra. Des de Jovent Republicà insisteixen que no es tracta d'un cas aïllat i recorden que fa dues setmanes un grup d'ideologia feixista va causar desperfectes al seu local, el que comparteixen amb Esquerra Republicana, i un company que es trobava a l'interior va ser tancat a dins per la força i intimidat. En aquest mateix comunicat, l'organització atribueix els fets als discursos i responsables que es llancen, diuen, des de la dreta i l'extrema dreta.
Doncs precisament el Manà dedicarà una plaça a la recentment desapareguda lluitadora antifeixista Neus Català. Amb aquest acte, l'Ajuntament vol retre homenatge als almanarencs que van ser alliberats de Mauthausen el 5 de maig de 1945. Hem un FM, Laura Porroy.
El canvi de nom es realitzarà el mateix 5 de maig dins dels actes que han estat organitzats amb motiu del 74è aniversari de la finalització de la Segona Guerra Mundial i de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen. Les famílies dels almenarencs que van ser reclosos plantaran un roser blanc cadascuna i l'Ajuntament instal·larà una placa en reconeixement d'aquests veïns del municipi. Maria Teresa Mallà, alcaldessa d'Almenar, destaca els actes que es faran en commemoració d'aquesta data.
Dia 4 també hi ha com un cinefòrum i també hi haurà unes tertúlies, també es passarà, bueno, s'explicarà tot el que va passar per el Mauthausen i després, pues, bueno, el diumenge es farà a la migdia, pues, se farà una altra placa en record d'aquestes famílies d'Almenar que estan allà i plantarem uns rosers blancs en commemoració i en reconeixement. Petit record perquè no oblidem uns fets que no havien de passar mai.
Segons les estadístiques oficials, Almenar és el tercer municipi del Segrià amb més deportats als camps alemanys, després de Lleida i Serós.
Terrassa ha commemorat avui el Dia de la Visibilitat Lèsbica amb una concentració davant l'Ajuntament i amb tota una campanya d'actes el mes que ve que inclouen des de xerrades fins a exposicions o documentals per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI. Ràdio Municipal de Terrassa, Coral Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Per commemorar aquest dia, l'Ajuntament ha impulsat per primera vegada la campanya Terrassa amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, que està organitzada pel mateix Ajuntament i per entitats adherides al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere. Durant el matí s'ha fet una concentració davant de l'Ajuntament, on s'ha llegit el manifest de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuales i Bisexuales. La campanya recull els actes del Dia de la Visibilitat Lèsbica, el Dia Internacional LGTBI-fòbia i el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI, amb l'objectiu d'organitzar activitats que visibilitzin les maneres de ser, fer i estimar. I per finalitzar la campanya es farà una concentració institucional el 28 de juny i es projectarà el documental La Rebellion de Stonewall, que commemora el 50è aniversari de la revolta que va donar pas al Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El 52% dels habitatges turístics de Catalunya es troben en zones rurals. Així ho determina un estudi elaborat a Lleida que trenca la creença estesa que el gruix dels pisos turístics es concentra a les grans ciutats. En un FM, Pere Gilard.
Tal com explica Eduard Trepà, tècnic de la Fundació Món Rural i coordinador de l'estudi, les dades trenquen amb el pensament que els pisos d'ús turístic, un total de 74.000 a Catalunya, es concentren a les grans ciutats. Però la realitat és que el 86% del territori del país es considera rural, motiu pel qual els habitatges d'ús turístic al món rural superen els del món urbà en quantitat.
I sorprèn perquè els habitatges d'ús turístic tothom es pensa que tenen un comportament urbà, és a dir, que estan a les ciutats grans, no? I aquest estudi diu que el 52% dels habitatges d'ús turístic estan en les zones rurals. Això té una explicació, i és que la delimitació que nosaltres hem agafat per dir que és rural i que no és rural té moltíssimes comarques catalanes. Això fa que el territori rural que nosaltres considerem sigui molt gran, perquè la delimitació de ruralitat que nosaltres fem també agafa, per exemple, capitals de comarca, encara que les comarques siguin rurals.
L'estudi posa de manifest que els habitatges d'ús turístic s'han incrementat en el món rural fins al punt que molts dels equipaments de turisme rural han pres aquesta forma legal, marcant un perfil de turisme diferent amb noves tendències.
Nova aposta de l'Associació d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona per potenciar el turisme a les Terres de l'Ebre. L'objectiu és invertir en turisme de natura i en gastronomia per aconseguir que les Terres de l'Ebre es converteixin en el pont entre la Costa Daurada i la Comunitat Valenciana. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'associació busca promulgar la marca del territori que es basi en l'espai natural que existeix a les Terres de l'Ebre i la gastronomia com a punts més forts. S'espera que pugui ser de pont que existeix amb el turisme de la Costa Daurada i la Comunitat Valenciana. Aquesta és la valoració del president de l'Associació d'Empreses d'Hostaleria de Terres de l'Ebre, Lluís Maldonado.
És incrementar el nombre d'associats i el teixit i el múscul associatiu de la nostra organització i la nostra associació per tal de donar beneficis als associats i beneficis als conveniats. Per tant, el que busquem és que tot sigui beneficiós tant per una banda com per l'altra.
Així doncs, es col·labora amb l'administració i es busca que es doni beneficis als associats d'hostaleria, a més de donar renom i potència al turisme de les Terres de l'Ebre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. TMB ha començat aquesta setmana a recollir mostres als filtres d'aire condicionat dels trens per determinar la presència d'amiant al metro. Paral·lelament, però, els sindicats mantenen la convocatòria de vaga pel proper dilluns.
L'objectiu és recollir més de 200 mostres durant un any que s'analitzaran per detectar fibres d'amiant a trens, andanes, vies i túnels. La campanya ha començat aquesta setmana pràcticament totes les línies en un total de 31 estacions. Segons TMB, el mostreig busca completar els més de 280 mesuraments que ja ha realitzat l'empresa, amb resultats sempre per sota dels valors de detecció pel que fa a contaminació per amiant. Un punt en què discrepen els sindicats que asseguren que ja hi ha 26 afectats. Per això dilluns convoquen una nova jornada d'aturades parcials. El Departament de Treball ha decretat els serveis mínims que passen pel 40% en hora punta, el 20% la resta de trams horaris.
Acte vandàlic al Castell dels Comtes del Pallars, a Sort, que ha aparegut amb quatre pintades fetes amb esprai. Se'n desconeix l'autoria, però l'Ajuntament ha assegurat que presentaran una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè es tracta d'un monument declarat bé cultural d'interès nacional. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. Les pintades afecten principalment a les parets restaurades del castell i no es troben en cap dels murs originals. A falta d'una ordenança municipal que reculli sancions per als desperfectes en béns públics, l'Ajuntament vol presentar una denúncia als Mossos per a que actuïn d'ofici contra actes de vandalisme realitzats cap a un bé cultural d'interès nacional, els també anomenats BECIN. Ho explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sort, Pere Bascones.
I la idea és denunciar-ho. Els Mossos, de fet, ja van passar també i bueno, ara veure una mica com es pot gestionar. Estem mirant també si en casos com aquest, on hi ha un vecín o un vecil afectats, doncs si els Mossos poden, d'alguna manera, assumir ja algun tipus de sanció genèrica que existeixi.
Bascones ha afegit que actualment l'equip de govern de l'Ajuntament està treballant en un model d'ordenança municipal que prevegui sancions per aquest tipus d'actes, però que aquesta ordenança encara no hi va.
Finalment, l'Ajuntament de Palafrugell ha complert l'amenaça i ha tallat la connexió a la xarxa de clavegueram al polèmic xalet del Golfet. Ara els seus propietaris hauran de demanar un permís per reconnectar-se, però mentrestant continuen davant la batalla legal engegada pels ecologistes per enderrocar la polèmica finca. Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
Es tracta d'una mesura cautelar que es mantindrà fins que la societat que n'és propietària obtingui el corresponent títol habilitant per restablir la connexió. Els titulars de la casa van connectar la finca al clavegueram sense la corresponent autorització municipal. Josep Pifar. Ferrer és l'alcalde de Palafrugell.
La casa aquesta del bufet havia fet les obres de construcció per connectar la claveguera sense permís d'obres. Això se li havia requerit en la titular de la casa, doncs, que modifiqués tot això, que retornés la realitat que hi havia d'estar. La titularitat de la casa no ho ha fet, això.
Fins que no estiguin connectats al clavegueram, l'Ajuntament no els hi donarà la llicència de primera ocupació. Recordem que aquesta finca està des de l'inici de la seva construcció al punt de mira d'ecologistes, tècnics de medi ambient i governs per l'impacte paisatgístic a la zona i té diversos procediments judicials oberts.
En cultura, es confirmen les bones expectatives de vendes aquest Sant Jordi amb una facturació de 22 milions d'euros en la venda de llibres. El Gremi de Llibreters es mostra més que satisfet per aquestes xifres, que suposen un augment de més de mig punt respecte de les vendes de l'any passat.
El Gremi constata que en totes les demarcacions catalanes s'ha registrat un volum de venda i facturació similars als de l'any passat. Les xifres d'aquest dia del llibre han crescut en els títols venuts, que han superat els 55.000. A la demarcació de Barcelona és on s'han venut més títols diferents, seguida de la de Girona, Tarragona i Lleida. Per gèneres, els llibres de no ficció són els que han registrat un nombre major de vendes, més de 24.000, seguits dels infantils i juvenils i els de ficció.
I no deixem la literatura perquè Animales Marinos, de Míriam Rubia, ha estat el relat guanyador del concurs de microrelats organitzat per Cugat.cat. Les votacions han estat populars i la guanyadora ha obtingut 520 vots. En aquesta dotzena edició s'ha batut rècord de participació amb 215 textos presentats. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. Com a premi, Rubio s'emporta un lector Kindle, els relats Dying in a World that is not ours, amb 348 vots i Esta mañana amb 136 vots, han quedat en segon i tercer lloc respectivament. Les votacions han finalitzat aquest divendres al matí. Enguany s'ha batut rècord de participació amb la presentació de 215 textos que es poden llegir al bloc del certamen. Els textos s'han repartit en les diferents categories, 8 a la categoria de joves A, de 12 a 14 anys, 7 a la de joves B, de 15 a 17 anys, 36 a català d'adults, 45 textos en castellà, 3 en francès i 116 en anglès.
El Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, al Montsià, comptarà a partir d'ara amb una màquina expenedora d'art. Es tracta de l'Art Surprise, un projecte que es pot trobar als principals museus del món. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
Art Surprise és un projecte que ens acosta i ens connecta a artistes de tot el món mitjançant màquines expenedores de tabac que s'han reconvertit i ens ofereixen art dealer per poder adquirir obres d'artistes de tot el món a un preu simbòlic de 5 euros la peça. Assumpta Arasa Altimira és l'única planera que té obres d'art en aquestes màquines expenedores i ens parlava d'aquest projecte.
Aquestes màquines estan en els millors museus i galeries del món. I aquí, a les Terres de l'Ebre, en tenim a dos llocs. Una és a l'Opati d'Amposta i l'altra és a l'antic escorxador de Tortosa, que també és un lloc d'exposició.
A partir de demà i al Museu de la Vida a la Plana es podran adquirir també aquestes obres d'Art Surprise.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei sobre patins, aquest cap de setmana es disputa la final a 4 de la Copa Sers.
Serà a Lleida i el Lleida Llista surt amb el paper de gran favorit per ser l'anfitrió i qui defensa el títol aconseguit l'any passat. L'altre equip català que participa, el Voltregà, intentarà impedir-ho, ja que s'enfrontaran els llistats a les semifinals. La plantilla del Lleida Llista accepta el rol de favorit del seu equip, però destaca que el fet de tornar a jugar a casa no és definitiu.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No hi ha final el diumenge sense guanyar el Voltregà. Així de clar ho té la plantilla del Lleida Llista de cara al primer enfrontament de la Final Four de la Copa Europa contra un rival conegut com és el Voltregà. Un dels jugadors dels llistats, Bruno Di Benedetto, deixava clar que el Lleida Llista arriba com a favorit, no només pel fet de ser els actuals campions de la competició continental, sinó perquè diu són els millors.
Sí, claramente para el equipo somos los favoritos porque somos los campeones en título, pero también porque yo pienso en el mejor equipo. Hablo de equipo, no hablo de jugador por jugador, pero de equipo somos los mejores. Y bueno, aceptamos el papel de favorito, estamos en nuestra pista, ahora hay que aceptarlo y demostrarlo. porque si lo aceptas pero que no lo demuestras, pues al final eres como los otros. Todo el mundo tiene ganas de ganar, pero hay que demostrar lo bueno que somos y el equipo que somos.
La primera final es disputarà aquest dissabte 3:15 davant el Voltregà i la hipotètica final serà el diumenge 28 d'abril a les 7 de la tarda. Tot això al pavelló 11 de setembre de Lleida.
L'Uni Girona ja és finalista de la Lliga Femenina de Bàsquet.
El duel català es va decidir de manera dramàtica per al Cadí la Seu amb 73-74 en el marcador i el temps exhaurit. Llorena Díaz va disposar de 2 tirs lliures, però els va fallar. La final arrencarà dijous de la setmana que ve i per 5è any consecutiu tindrà els mateixos protagonistes, l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida de Salamanca.
FM Girona, Josep Guardiola.
L'Espart City Leaf Girona jugarà la seva 5è final consecutiva de la Lliga Femenina de Bàsquet després de guanyar ahir a la pista del Cadí la Seu per 73-74 en un partit d'emoció fins al final. Només cal explicar que en l'últim minut de partit les gironines per davant en el marcador van rebre 2 faltes personals, una d'ella antiesportiva i l'última de les quals ja amb el 73-74 amb el marcador a 0. 2 tirs lliures finals que el conjunt local va fallar per donar la victòria al conjunt gironí. Un segon partit de semifinal per tant, més que disputat, que explicava d'aquesta manera el tècnic de la gironina, Eric Suris.
Sí, al final ha sigut un cara o creu, que podia haver caigut cara pels dos costats, en aquest cas ha caigut el nostre. Jo crec que realment ha sigut un partit amb tots els ingredients i que s'ha de felicitar a totes les jugadores, no? Vull dir, tant de Cadí com d'Espart City Leaf, ha sigut un partit que ha tingut ingredients, que tothom hi ha hagut de creure en moments difícils, que tothom doncs, ha tingut moments molt brillants de bàsquet, moments espessos, moments de molt de físic, moments de molt d'encert, moments de que han dominat les defenses. Realment els dos equips hem estat doncs, mentalment dintre del partit, oferint una semifinal una altra vegada doncs, de molt gran nivell, com ja vam fer a la Copa, i felicitar Cadí per la temporada que ha fet, òbviament.
Com dèiem, aquesta serà la 5è final consecutiva de la Girona a la Lliga Femenina de Bàsquet, el primer partit de la final el pròxim dijous.
El Mataró i el Reus busquen l'ascens a la superdivisió de tenis taula.
La capital del Maresme i la del Baix Camp volen viure una jornada històrica assolint l'ascens a la categoria d'or del tenis de taula. Les instal·lacions del Centre Natació Mataró aplegaran demà a les 6 de la tarda la primera oportunitat dels mataronins per aconseguir retornar uns anys després a la superdivisió masculina. El rival dels mataronins serà el Leganés. En cas de victòria davant dels madrilenys, el Mataró, que entrena Flora Casanova, pujarà a la màxima categoria i en cas de derrota diumenge a les 11 del matí s'enfrontaran al guanyador del partit entre l'Alacant i el Móstoles.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Setmana farcida d'estrenes. Entre les més destacades, la importància de llamar-se Oscar Wilde, un biopic que recupera els darrers anys de la vida del dramaturg irlandès. Del món del còmic ens arriba Buñuel en el laberinto de las tortugas, una pel·lícula animada que narra les peripècies del director de cinema durant la gravació d'un documental a les Urdes, a Extremadura. I acabarem amb una altra adaptació del còmic, l'esperadíssima Vengadores Endgame.
Tengo la firme intención de lograr una reconciliación con mi esposa.
Estoy segura de que si lo viera una sola vez, se lo perdonaría todo.
Y podéis estar seguros de que no veré a Lord Alfred Douglas nunca más.
La importància de llamar-se Oscar Wilde repassa els 3 últims anys de vida del poeta i dramaturg. L'actor Rupert Everett interpreta un Wilde torturat pels records dels 2 anys de condemna per sodomia. Tancat a un hotel de França amb 2 dels seus amics, decideix travessar Europa amb 2 impulsos contradictoris. Anar a veure la seva dona Constance o el seu amant, Sir Alfred Douglas.
El sufrimiento no es nada cuando hay amor. El amor lo es todo.
Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental.
¿Por qué no?
Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese.
L'any 1933, el cineasta Luis Buñuel va rodar a la regió de Las Urdes, a Extremadura, el duc Las Urdes, Tierra sin pan. Del procés de rodatge tracta Buñuel en el laberinto de las tortugas. Es tracta d'una pel·lícula d'animació basada en el còmic del mateix nom. explica com, quan Buñuel es troba amb totes les portes tancades després de l'escandalosa estrena del film La Edad de Oro, el seu amic Ramón Acín decideix invertir en el documental amb els diners d'un premi de la loteria.
Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti.
El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás.
Vengadores Endgame comença després dels esdeveniments d'Infinity War. L'univers està en ruïnes a causa de Thanos, el tità boig. Amb l'ajuda dels aliats supervivents, els Venjadors es reuniran de nou per intentar desfer les destrosses provocades i restaurar l'ordre de l'univers, siguin quines siguin les conseqüències.
Lo haremos. Cueste lo que cueste.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.